COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant des de Lleida. Com sempre, ja saps que és un autèntic plaer compartir amb tu aquests minuts darrere a COPE Lleida. Avui és dimarts ja, 14 d'octubre del 2025, i els dimarts ja saps que gràcies a la Diputació de Lleida coneixem emprenedores, emprenedors, empreses que comencen o que han començat no fa massa i que ens expliquen tota la seva experiència. Lligant-ho amb que aquesta setmana, dijous, serà el Dia Mundial de l'Alimentació i el Dia Mundial del Pa, doncs mira, avui coneixem amb una nutricionista doncs que, bueno, que no ho va tenir fàcil també per començar. Ella és la Naila Martínez i està aquí amb nosaltres. Naila, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, tu ets nutricionista titulada.
Sí, graduada en nutrició humana i dietètica.
No, ho dic perquè hi ha molt nutricionista per les xarxes, per internet i per les ciutats també, que potser han vist quatre vídeos i ja són nutricionistes, que no ho són, eh?
No, sembla que perquè mengem ja sabem parlar de nutrició, però és un grau universitari i, per tant, doncs, t'has d'especialitzar.
Naila, pues, escolta, tu com entres al món de la nutrició? És a dir, perquè clar, per estudiar-ho és que ho has decidit, és que ho has pensat, no sé si ho tenies clar, o és com allò que arribem ja al batxillerat i hem d'acabar triant i, bueno, anem a provar això.
Jo tenia molt clar que volia estudiar alguna branca de la biologia humana, no tenia clar el què, i just quan jo vaig acabar batxillerat, doncs començava aquesta carrera aquí a Lleida i doncs una de les professores que tenia segon de batxillerat em va comentar el tema de la nutrició i automàticament vaig connectar en que jo tenia com una fixació des de que era petita, que era que sempre llegia les etiquetes dels aliments. Mm. Llavors em va despertar curiositat i vaig anar cap allà.
Et va sorprendre com anaves avançant amb els estudis tot el que abarca el tema de la nutrició?
Doncs sí, i de fet jo em volia especialitzar en tecnologia dels aliments, o sigui, la meva visió era anar a treballar en una empresa alimentària, però dins de la carrera doncs vaig conèixer una entitat que promovia l'alimentació saludable entre les famílies i allà mateix vaig dir, no, jo em vull dedicar a millorar l'alimentació de les persones.
Clar, i et llences, clar, acabes la carrera, tens el teu títol, aquí tens el món al davant, clar, passes a ser... No sé com va anar aquest pas... Perquè, clar, tu dius que vas decidir, dius, escolta, en lloc d'anar cap al món empresarial, aquí estic jo, no? Et fas autònoma i vinga, no sé, aquest pas com va ser, com el recordes?
Doncs el recordo amb molta il·lusió, he de dir. El que passa que, doncs, molt difícil, tot i que he de dir que jo, mentre estudiava, treballava en un altre lloc i aquest altre lloc, o sigui, aquest altre treball, em va permetre doncs donar-me d'alta d'autònom, mm-hmm. No? I durant... Jo tenia dues jornades, no? Al matí tenia la jornada laboral contractada i a la tarda, doncs, me n'anava a fer consultes perquè vaig començar així, doncs, i me vaig llançar, me'n vaig anar... Jo soc d'un poble, soc d'Almenar, i me'n vaig anar a un centre d'Almenar, doncs, que tenien diferents serveis, vaig trucar a la porta, vaig dir, puc posar-me jo aquí? Sí, i no va ser fàcil, jo recordo, tinc anotat tot el que vaig facturar el primer any, i he de dir que vaig sortir a pagar.
Ah,
vaig sortir a pagar. Però amb perseverança, a mi m'agrada molt anar contracorrent, no? I la nutrició és una mica així. Doncs amb un any, una coseta d'un any, un any i mig, estava treballant en 6 consultes diferents, tant a la província de Lleida com a Huesca, també.
Clar, recordeu que estem doncs, coneixent emprenedores, emprenedors, petites empreses del territori de casa nostra que sorgeixen i que gràcies a moltes vegades... el cop de mà de Global Lleida, de promoció econòmica de la Diputació de Lleida, de programes que tenen per nous emprenedors, per ajudar doncs, el que a fer aquest primer pas, el que ens explicava ara la Naila, no? Que el primer any, si tu mires fredament, el que hauríem de fer és abandonar, però no s'ha d'abandonar perquè escolta, és un primer pas, i el primer pas sempre costa, i segurament el segon també, però a partir d'aquí comences a agafar una velocitat de creuer que a tu t'ha portat, Naila, a estar molt present a les xarxes socials i, a més, a involucrar-te en un tema que... No vull banalitzar la paraula pandèmia, però sí que és un problema greu i és el tema ja de l'obesitat general i, sobretot, la infantil, eh?
Exacte, jo vaig acabar la carrera i ja estava vinculada amb l'associació Nereu, que és una associació que promou els hàbits saludables per reduir l'obesitat infantil, que per cert, doncs, la Diputació de Lleida el va impulsar en els seus inicis, ara farà 20 anys. I paral·lelament, o sigui, anava treballant amb les famílies amb aquesta proposta i paral·lelament jo vaig obrir també les meves xarxes com una eina, ja estic parlant de fa 12 o 13 anys ja, com una eina de suport tant a les meves persones conegudes com sobretot també als meus pacients i les famílies a les que jo assessorava, no? I en aquell moment Instagram em servia doncs, per compartir receptes, tips saludables, per facilitar una mica, no? Per donar aquelles eines que moltes vegades des de casa no les percebim, no? No les percebem, pensem, no, és que jo no sé cuinar o jo no tinc temps, no?
Sí,
sí que el podem tenir, no? El que passa que a vegades ens falta recursos, doncs vaig obrir aquestes xarxes, no?, per donar aquests recursos i que al llarg de tots aquests anys doncs, han anat canviant, s'han anat especialitzant més en aquesta alimentació i nutrició pediàtrica, no?, familiar, i doncs, he anat creixent en aquest àmbit.
Tu ets la directora, a hores d'ara, del programa Nereu.
Sí, jo vaig entrar com a voluntària el 2013 i ara dirigeixo el programa, que no només estem a Lleida, o sigui, treballem a nivell estatal amb diferents projectes.
Ara és un projecte a nivell nacional, per tant, és un problema greu, no?
L'obesitat infantil és un problema greu, no només a les nostres terres, vull dir, és un problema greu mundial, no? Per una banda tenim la fam, però per l'altra tenim l'obesitat infantil. Sí que és cert que les últimes dades al nostre país és que la tendència ha baixat una mica, però, per l'altra banda, segons l'informe de la DIN, publicat el 2023, per l'altra banda tenim una població més vulnerabilitzada, que és on tenim un percentatge d'obesitat molt més alt. Per tant, tot i que la tendència en els últims anys ha anat una miqueta a la baixa, en població vulnerabilitzada l'obesitat té més presència.
La Naila Martínez la trobeu a internet, nailamartinez.com, i a les xarxes socials com a My Nutritionist o Naila Martínez. Si aneu a internet i busqueu, us trobareu ràpidament els enllaços. A part del programa Nereu i de la teva consulta i de la nutrició pediàtrica, que és on estàs especialitzada, doncs també has estat present a la fira Mos, que ja sabeu que és aquesta nova fira que vam tenir per Sant Miquel a Lleida, que estava centrada o girava sobretot al món de l'alimentació, de la gastronomia, i que la Diputació de Lleida, amb Gust de Lleida, que és aquesta nova marca que ja et vam presentar, que en el seu moment doncs, hi va ser molt present, i tu, Naila, hi vas estar per lligar el que és ja l'alimentació de proximitat amb les famílies i que sigui bona.
Doncs sí,
és que a vegades parlem d'allò del quilòmetre zero, però dius, bueno, sí, ja, però i això és bo, no és bo, ho puc fer anar? Doncs sí, clar que ho pots fer anar.
És una mica aterrar aquella dita del camp a taula, no?
Sí.
Doncs com fem que tot això doncs aterri a casa nostra? I per tant, doncs, la meva figura dins d'aquesta festa, no? O dins de la marca Gust de Lleida, és dins d'aquesta promoció agroalimentària que es fa dels nostres productes, com els podem dur a casa nostra, no? Aquests productes que molts d'ells són nutritius, però que potser alguns d'ells també els veiem com un producte nou i que moltes vegades no sabem com introduir-los a casa nostra, sobretot doncs, amb els infants també, no? I llavors la meva figura aquí bàsicament és doncs, això, que tenim un producte de molta qualitat, que tenim productes i productors doncs, amb aliments molt interessants i doncs, la meva tasca és això, és com aterrem tot això a casa nostra.
Molt bé. Doncs nailamartinez.com i si aneu a les xarxes, My Nutritionist. I acabaré i acomiadaré a la Naila amb una frase que té a la web. Si entres a nailamartinez.com, és una frase, jo crec que és magnífica. Diu, t'acompanyo cap a una alimentació infantil més tranquil·la, flexible i saludable. Que al final, en el fons, és el que busquem, que és més fàcil del que ens pensem, però que ens costa molt de fer aquell primer pas. Si et costa de fer el primer pas, parla amb la Naila Martínez, que vaja, això és una inversió a futur, a mig i llarg termini, tan bona, perquè al final repercuteix a la salut i ja sabem que al final tot el que vulguis, però si la salut no t'acompanya, doncs la vida és un problema, doncs si la salut t'acompanya i té molt a veure amb la nutrició, benvinguda sigui. Naila, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas, trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Cope Lleida. Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda, és dimarts i toca la tertúlia dels polítics avui amb una temperatura propera als 21 graus. La mínima ha baixat un pelet, però segueixen superior a la mitjana d'un mes d'octubre normal. Avui ha estat de 13 graus, ahir de 16, i la mitjana, recordeu que està entre 9,5 i 10 graus, hauria d'estar. Això de les temperatures, igual que de les tempestes, ja veieu com va. Allí, doncs, a segons quins punts, 70 litres per metre quadrat, uns quilòmetres al costat, zero. Ja ens va avisar l'Armando Álvarez que cada vegada veurem més aquest tipus de precipitacions. Si sou usuaris de l'aplicació Rain Alarm, on surt, o qualsevol altra, que surt un gràfic d'on està plovent i amb colors la intensitat, doncs ahir es va veure perfectament amb un radi de 30, 40, 50 quilòmetres on havia tres focos de màxima intensitat, relativament petits, que s'anaven movent, però que no era tot una tempesta, eren punts molt concrets, i això és el que fa que descarreguem tanta força en punts tan concrets i que sigui tan difícil per a les persones que es dediquen a la previsió meteorològica dir-te exactament quan plourà i quina quantitat plourà en un lloc concret. Per tant, jo sé que sempre ho expliqui l'Armando i la resta de la comunitat de meteoròlegs, però és que és així. S'ha tornat tot molt, molt variable, ja. En fi, va, que tenim la sala plena avui amb la Pilar Bosch del PSC. Pilar, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També està amb nosaltres el Roger Melero del Partit Popular. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
La Sandra Castro d'Esquerra. Sandra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El David Melé de Junts. David, bon dia.
Molt bon dia al dematí.
Glòria Rico de Vox, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Laura Vergés del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, finalment el tema de les balances fiscals van anar a comissió i no va sortir en van. Per tant, se n'anaven al ple, no sé si és el camí que ja preveieu que passaria.
A veure, jo he de dir que quan es fan propostes sempre es esperen a que s'aprovin, però malauradament no és així.
Mirava tots menys a tu, Pilar.
Sí. Gràcies.
No per això. No, mirava això perquè al final va votar en contra van ser la resta de partits.
Sí,
per
no,
això,
jo només dic això, no? Que quan es fa una proposta és perquè hi creus i doncs malauradament no va tirar endavant, dir doncs, que seguirem amb les ordenances doncs, que ja teníem i a partir d'aquí doncs mirar a veure quines altres propostes es poden fer perquè tinguin un encaix.
A grans trets, a cadascú us pregunto, us representeu el vostre partit polític, què és el que no... O sigui, la línia vermella del que van presentar, escolta, per nosaltres això no. Si no canvia, no podem canviar la nostra intenció de vot. Comencem per la Sandra, si voleu.
A veure, nosaltres...
O més d'una.
És a dir, no et diré línia vermella perquè per nosaltres no és el nostre model d'ordenances fiscals.
O dit d'una altra cosa, perdó, per si voleu fer-ho més constructiu. Què és el que hi hauria d'haver per dir, vale, ara sí?
És a dir, per nosaltres segurament demà presentarem propostes perquè també és demà quan ens han citat per reunir-nos... Jo més que entrar directament, el que sí que voldria dir és que és com a molt, trobo molt kamikaze, perdoneu l'expressió, que un govern que està en minoria presenti un expedient d'ordenances fiscals sense tenir-lo prèviament, que és el que sembla, lligat per poder-lo tirar endavant i que esperi a últim moment, perquè estem parlant que demà, almenys amb nosaltres, s'asseuran a parlar, a dos dies del ple per aprovar-les o no. Pel que diu la Pilar, sembla que hi hagin tirat la tovallola i que el que s'estigui posant sobre la taula és de o no fer el ple o assumir que no s'aprovarà i seguir amb les ordenances fiscals vigents d'aquest any.
El ple és aquest divendres, dia
17? És aquest divendres, sí. Sí,
I aquí, com vam, recordem, com vam dir dimarts passat, es pot aprovar o no es pot aprovar i, per tant, es prorroguen, eh?
Correcte.
Correcte.
Roger.
Sí, a nosaltres també ens han trucat fa una estona per si ens podíem reunir demà. Una mica el mateix anàlisi que fa la Sandra. Nosaltres, per exemple, en campanya portàvem que volíem reduir l'IBI un 5%. És una xifra ambiciosa, però recordar que Lleida és de les capitals de província de tot l'estat espanyol que té l'IBI més elevat, la tercera. És una bogeria. I l'altre dia ho comentava una tertúlia, que molts ciutadans té la perspectiva, té la visió de que sí que a Lleida es paguen molts impostos, paguen moltes taxes i que els serveis públics que tenim no estan acorde amb els impostos que paguem. Jo estic convençut de que molts ciutadans no estaria tothom content, em va corregir la Laura ahir, recordo, però sí que tindria una altra perspectiva a l'hora de pagar aquests impostos si tinguéssim un servei de primera, a l'hora del servei públic, a l'hora dels carrers nets, a l'hora de seguretat, etc. Llavors, és aquesta la nostra visió, el nostre punt vermell és aquest, que ostres, sí, vale, paguem molts impostos, però tenim un servei de primera, doncs endavant. Però no és el nostre cas, no és el cas de la nostra ciutat. Llavors nosaltres apostem per una reducció d'impostos. S'ha de buscar la fórmula, s'ha de buscar el consens, sigui com sigui necessari, però hem de reduir aquests impostos.
Laura.
Sí, nosaltres presentarem esmenes, proposem una rebaixa de l'IBI que compensi la pujada de la taxa d'escombreries, perquè ens sembla que és de justícia. Nosaltres hem calculat que seria raonable una rebaixa fins al 4% per sostenint els serveis públics, la pujada que hi haurà en serveis públics. Ho hem procurat fer amb responsabilitat, comptant que no es comprometi tampoc les finances municipals. També proposarem algunes qüestions en termes de fiscalitat vinculada a transició energètica, a promoció de l'habitatge de lloguer i també una certa progressivitat amb la fiscalitat, és a dir, que paguin percentualment més els que més tenen, tant amb l'IBI de no residencial, no dels habitatges, sinó de immobles que no són habitatges, els de més valor cadastral que es puja una miqueteta, i també en la taxa d'escombreries proposaríem una moderació de la pujada fent-la més progressiva en el d'activitats econòmiques, residus d'activitats econòmiques, que hi ha pujades que són lineals del 30% a la major part de negocis, amb alguns el 20 i algo, i nosaltres proposem que els més petits la pujada no sigui tan elevada, i entenem també que hi ha marge perquè el propi govern ha dit que el nou sistema de recollida serà més eficient, i per tant ha de generar estalvis amb el cànon que paguem d'escombreries i també ha de generar més ingressos per la valorització de la recollida selectiva.
Mira, no és el tema, però vull dir, és que és un tema, el darrer que ha dit ara la Laura, que crec que el govern ho hauria de comunicar i que ens quedés a tots els ciutadans clar el que ens costa enterrar brossa. Dic bueno, enterrar perquè enviar-la a l'abocador.
Això ja sense entrar, que nosaltres també entenem que la pujada de la taxa d'escombreries també és tan alta, entre d'altres coses, perquè hem triat un sistema de recollida d'escombreries que fa que sigui més car.
No, per això ho deia.
Amb un sistema més eficient com el porta a porta, la taxa podria ser més baixa.
Per això ho deia, que la gent al carrer em dona la sensació que creu que no costa diners enterrar la brossa. O sigui, recollir-la sí que costa diners, però generar-la no. I per això ho dic, però no ve al tema d'avui. David Mele, que estem tots atents al que ens has d'explicar tu.
Bueno, és que això que deia la Laura també és important al final, perquè
tot el que dieu és important.
No, però vull dir, no, que al final tu deies, no, perquè tot t'afecta d'una manera directa o indirectament, i sempre parlem del mateix, del cost dels serveis, i com, també agafo també les paraules perquè també ho hem dit, no? Si tinguéssim un servei i la gent estigués contenta amb un servei de neteja, amb un servei de jardineria, etc, pues segurament estaria disposat, perquè impostos tenim clar que tots n'hem de pagar d'una manera o una altra, però hem de veure i quines són les que podem fer. Jo recordo dues coses. Passi el que passi, al ple, jo ja sé el que ens diran els de Junts. passi el que passi. Jo us ho vaig dir la setmana passada, just fa una setmana estàvem aquí, us en recordeu? Que acabem de fer la roda de premsa, sí, i estàvem parlant de que si tal, que si ho tenien acordat o no ho tenien acordat.
Jo t'ho vaig dir, David.
I jo et vaig dir en aquell moment, i que és la primera pregunta, i en aquell moment, perquè va ser que havíem fet la roda de premsa, sí que havia la documentació, però l'havíem mirat, val? Una setmana després, i et vaig dir que era insuficient la proposta que presentava l'equip de govern.
A veure, això va quedar clar, de moment que vau votar en contra també.
Correcte.
Per això et pregunto...
Nosaltres hem fet, perquè per nosaltres és insuficient.
Què s'ha de canviar?
Nosaltres ara mateix ja hem presentat també unes al·legacions, i també recordem que nosaltres també som els que vam donar suport a les ordenances fiscals de l'any anterior, i per la qual cosa també som d'una manera esclaus o hereus, per això que la culpa és compartida d'aquest espai, i les nostres al·legacions van una mica intentar equilibrar i ficar un criteri més just amb el tema de les basures, amb el tema dels de que ja us vam presentar de l'equip de govern, un tema de metres quadrats per vivendes, quan tots tenim clars d'aquesta taula que no és el millor, ho tenim tots molt clar, però tots creiem que el sistema aquell del tema del padró, avui en dia, el que hem de fer és continuar xutxant perquè el govern es fiqui les piles, perquè tard, més aviat que tard pugui ficar aquest sistema, perquè sigui el més just, però també amb el tema d'activitats, creiem que hi ha una nova classificació, nosaltres proposem una nova classificació de les activitats, perquè una vegada vist, realment parlem moltes vegades, parlem sempre de la domiciliària, quan parlem de la brossa, però l'impacte que ha hagut sobre l'activitat econòmica és brutal. I també han de ser una mica més justos amb els metres quadrats, perquè al final entenc que també una mica de consens, qui més genera, més paga. Quan han d'aconseguir, l'objectiu és generar menys o ser més eficients, perquè moltes vegades ens centrem en això. Llavors nosaltres hem fet una sèrie de propostes amb el tema de l'IBI, i llavors ara sentia, no sé si hi havia un 4, un 5, un 6, nosaltres entre cometes, quan vam aconseguir la baixada de l'IBI a les anteriors ordenances, se'ns va acusar de que ens havien venut molt barats. Vull dir que també no soc rencolós, però tinc memòria històrica de totes les coses. Per això que passi el que passi al ple. Si no donem suport, diran que és una estratègia política, i si donem suport, que és que ja ho teníem parlat. Jo et puc dir a dia d'avui que nosaltres hem presentat les nostres propostes i sabem que la senyora Carme Baix les està valorant. Dia d'avui, dimarts. Val. I com a mínim ha de baixar 2 punts el IBI.
Glòria Rico.
Bueno, nosaltres hem votat en contra, evidentment, perquè considerem que hi ha més impostos, més traves, i cada vegada s'allunyen més de les necessitats reals de les famílies de Lleida. Estan totalment allunyades. Nosaltres hem denunciat que hem preferit continuar endavant amb més pressió fiscal, una estratègia de més pressió fiscal, i jo crec que això els terminarà passant una factura ben a prop. O sigui, en relació a la taxa de recollida de residus, això s'ha volgut vendre com una rebaixa, el que en realitat és una mínima correcció de la pujada ja pactada l'any passat. És una... I llavors és un maquillatge que...
Parles del límit dels metres quadrats,
sí,
de 90 a 110.
Bueno, he intentat fer una mínima correcció, però evidentment això és enganyar els veïns de Lleida. Se manté el sistema injust i això continuarà donant molts problemes. També hi ha un càstig als locals buits. Considerem que si els tenen buits, prou de feina i prou malament estaran passant aquesta gent que no pot llogar el local i potser ho té com una mesura de manteniment de la família.
Però
vull dir,
a hores d'ara no es té en compte si un local
tancat,
té activitat
no
econòmica o no?
Clar, és que per això, a casa no estan passant
igual.
Suficient malament. No, no, és que se castigue.
Sí. No, pregunto, vull dir, no es té en compte si té activitat econòmica un local
per tot lo contrari.
Pagar o no pagar la generació de brossa.
No, tot lo contrari. O sigui, hi ha gent amb locals buits que les han passat una factura fa molt poc de 600, 700 o 800 euros amb un local buit de fa 2 anys.
Bueno, pels metres quadrats, va. Sí.
Llavors, clar, evidentment, és algo totalment injust. I això, creiem que els hi passarà una factura.
Què us ha de proposar el govern? Glòria, per...
Nosaltres hem fet una sèrie d'esmenes que les hem, o sigui, estem acabant de corregir el que és lingüísticament i això, i les presentarem en breu, aquesta tarda o demà al matí. Esperem que les esmenes siguin alguna aprovada, o almenys tenint en compte, perquè tenint en compte que hores d'ara, amb aquesta hora, nosaltres no hem rebut cap trucada de govern per reunir-nos, em sembla que almenys que s'elegissin les esmenes seria una gran cosa.
Pilar, hi ha moltes demandes, les esteu rebent o les acabareu rebent, n'hi ha una que em sembla que sobresurt per totes, que és el tema de l'IBI. La rebaixa de l'IBI.
Bueno, la nostra proposta era congelar no només l'IBI, sinó tots els impostos. Recordar que aquesta rebaixa es va fer en un 2% l'any 2024 i que, per tant, la mantenim, l'anem mantenint al llarg del 25 i al llarg del 26 sense fer cap increment, amb la qual ja és una rebaixa perquè el cost de vida puja i, per tant, és com si fos una rebaixa de l'IBI. La congelació de tots els impostos, també amb el tema de la zona blava, comentar que hem fet aquesta millora o aquesta proposta de millora pels veïns de l'Horta perquè se'n puguin beneficiar i puguin aparcar de manera més competitiva a la ciutat. Parlem també dins del cost del servei de recollida de les escombraries. Hi ha 8.000 habitatges que entren dintre del tram més barat, perquè amb aquesta modificació que hem fet dels metres quadrats d'habitatge que entra dintre del primer tram, del tram més barat, doncs s'han inclòs 8.000 habitatges més, que se sumen als 31.000 que ja teníem l'any anterior. I recordar que aquest tema tarifari que ens obliga a repercutir el cost de les escombraries a la ciutadania ens ve imposat per Unió Europea, no és un tema municipal, i que, per tant, nosaltres el que fem és complir amb el que se'ns demana. Pel que fa a activitats econòmiques, apliquem el mateix criteri que comentàvem, amb la rebaixa de, o sigui, el no incrementar enguany les escombraries.
No, a veure, no. Pugen entre un 20 i pico i un 30 i pico.
Sí. Exacte.
No, perdó, no ho he explicat bé.
No. Volíeu pujar més, però que al final pugeu
tant. Exacte, ha fet una correcció sobre la pujada.
Un reajust dels imports amb la informació correcta.
No, però això ja ens va quedar clar.
Disculpeu, cert. O sigui, no fem l'increment que estava previst fer, sinó que fem un increment menor. Gràcies. I disculpeu, no us ho volia explicar malament. Però sí, bueno, aquests dies, com sabeu, és Carme Baix qui està amb les negociacions, que segurament és qui us explicaria
avui.
Jo crec
que el que no els he rebut, ara que diu que està amb les negociacions, ha degut estar amb negociacions, espero, amb Junts.
Sí, perquè amb la
resta no. Llavors, a dos dies del ple no hi ha hagut negociació amb quatre dels cinc grups.
Jo, les paraules nosaltres vam presentar ahir, i l'únic que em consta, perquè he parlat amb la senyora Neus Caufapé, que és la persona responsable, que porta setmanes treballant, i m'agrada recordar-ho, no negociant, sinó setmanes treballant, m'agradaria algun dia ensenyar-vos els documents amb els quals treballem, fil per randa amb això. Llavors, em consta que ha contactat amb la senyora Carme Baix, i la Carme Baix ja està valorant la nostra proposta. El dia d'avui, dimarts, a les 12:47 i 40.
Jo trobo poc responsable per part del govern que convoqui un ple sense tindre-ho parlat i que, per lo que ha dit avui, no sé si és l'exclusiva, que no pensen negociar res i van a perdre la votació, perquè
no,
que ha dit a l'inici de la tertúlia.
No, home, jo espero... Jo no estic en les negociacions i, per tant, espero que sí que s'arribi a un consens, però que en cas de no arribar, doncs que el que passaria és que hi ha una pròrroga de les ordenances de l'any anterior.
I aquí és on jo entenc que el govern anirà a fer-nos un xantatge a la resta de grups, de dir que si no voteu a favor la pujada serà més alta encara, vosaltres que esteu dient que no hi ha d'haver tanta pressió fiscal.
Sí. Ara està pensant.
És una estratègia de negociació d'aquest equip de govern que està, no assumeix que està en minoria i que pretén anar fent xantatges a la resta de l'oposició.
No ha tingut la sensació d'estar en minoria.
Però que si això passa,
no
ser
que
tenint en compte que el ple és divendres, és que ho haureu de decidir al moment, pràcticament.
Sí, vull dir que aquesta manera de fer política jo crec que és buscar enfrontaments i no solucionar els problemes.
I no és bona per la ciutadania.
No.
Bueno, escolta, si a tot això us poso sobre la taula 60 milions més que s'han de gastar en els propers 7 anys amb aquest nou pla del centre històric...
Clar,
és de riure.
És que al paper, quan llegeixes la notícia i llegeixes les propostes, aquí no pot estar d'acord d'aquest pla. O sigui, a tothom jo crec que hi haurà coses que et poden agradar més, hi haurà coses que et poden agradar menys, ho faries diferent, però jo crec que a tothom li agrada la idea i les propostes que surten que va proposar el senyor alcalde. Ara bé, d'on es tornen aquests diners? Hi ha 25 milions que es demanen a la Generalitat i els altres...
No, a la Generalitat 12.
12 crec que eren?
12.
Pensava que eren 25, disculpeu. Clar, els altres d'on sortiran? És un pla molt ambiciós, és un pla per vendre una mica de fum i per veure que s'està fent coses al centre històric i que es faran coses al centre històric, però, clar, és com lo de la nova fira de Lleida que volia fer l'alcalde. D'on sortirà el finançament per fer aquella nova fira? És el gran què?
Mira, jo te dic, què en da més? 29 milions per la Mariola, 60 pel centre històric, 36 pel l'Edil, que és pels barris de la Segona Corona, uns 40 per la fira. 150 i pico milions que no sabem d'on sortiran. Dels 36 de l'Edil, l'Estat ens en dona 6. Dels 60 del centre històric, ni demanem 12.
12 i mig.
12 i mig. Dels 29 de la Mariola, ni idea.
Sí, l'alcalde ja està en modo, perdó.
Bueno, jo penso que
l'alcalde ja està en modo eleccions, venent pues, en 25 de desembre continu, que sempre ho dic, fum, fum, fum. I de fet, vull dir, hi ha coses, quan tu presentes un pla i tens problemes serios a dins on presentes els plans i no parles d'aquests problemes, sinó que invertirem això, que no, quan no saps on sortiran els diners, doncs evidentment no es va parlar de seguretat, no es va parlar de civisme, no es va parlar de res, de com faríem les coses. No es va parlar de res, simplement de milions, i venga milions, inclús coses que pues fer una oficina de turisme a l'antiga església Sant Martí, però bueno, senyor, això no és municipal, que jo sàpiga l'antiga església Sant Martí. I llavors, clar, dius, coses realment que ja traspassen el fum.
Bueno, deia això perquè ahir l'Ajuntament va presentar un pla per amb més de 120 propostes per aplicar els propers 7 anys al centre històric amb una inversió de 60 milions d'euros aproximada, però amb 7 anys, o sigui, l'horitzó és el 2032. O sigui, entenc que part d'aquestes actuacions i d'aquesta inversió, que evidentment se repartirà en 7 anys, ja ha d'estar contemplada en aquest any, perquè aquest ja compta, el 2025, i ja ha d'estar contemplada els pressupostos, que en començarem a parlar aviat, un cop es voti el tema de les ordenances fiscals, del proper any.
El que passa aquí, la documentació que han presentat del centre històric, també hi ha un apartat que hi diu el consens municipal, i expliquen que hi ha consens municipal amb aquesta proposta que vam rebre ahir dels grups municipals. I dius, no sé d'on treuen que hi ha consens. Sí que és veritat, com deia el Roger, que hi ha coses molt boniques, no? Que el paper ho aguanta tot i podem estar d'acord. Però aquesta manera de fer jo crec que porta al desastre. Vull dir, que no es faci res, perquè sí, ho estem veient ara amb les ordenances fiscals. Després haurem d'aprovar el pressupost perquè això passi. I el senyor La Rosa dona per fet que hi ha un consens quan no ha parlat amb ningú. Llavors, no sé, aquesta manera de governar, si pretén arreglar així els problemes, jo crec que anem a... no sortiran les coses així.
Sí, i jo la sensació que tinc, és a dir, sí que hem de mirar el document amb més calma, perquè és que tot just el vam rebre ahir i no tens marge. Hi ha coses que són interessants, n'hi ha d'altres que donen la sensació que són per omplir. Però a mi, és a dir, si em paro a pensar, penso en que s'han de sentir, és un govern o un alcalde que s'ha de sentir molt feble quan necessita fer un gran anunci en què invertirà 60 milions d'euros en un barri que no dic que no facin falta i que ho farà en 7 anys, quan ens ha venut tan fum prèviament i ara és que no és creïble, no resulta creïble, no? Hagués estat més creïble dir, bueno, doncs hi ha tot un projecte, si es demanaran aquests 12 milions, focalitzar...
I hi ha aquestes fases.
Exacte, o hi ha fases, o focalitzar de dir, escolta, la transformació del centre històric passa per un, dos i tres... Per tres ítems, per tres elements clau, i en aquests invertirem, que no pas en un cúmul d'actuacions de diferents àmbits, que algunes pues, poden tenir sentit, però d'altres dius, pues, no sé. Llavors, la sensació que tinc és de... a mi, la sensació que em dona és de feblesa, de dir, necessitem... vendre fum per generar opinió pública i que la gent es pensi que estem, quan dius, no, perdona, és que esteu, sou un govern en minoria, que com deia la Laura, consens ara com ara no n'hi ha, perquè és que ho vam saber al mateix temps que ho sabia la resta de ciutadania, i per tant, clar, si ja menteixen amb coses tan petites, doncs imagina't amb d'altres que no ho són tant.
Heu parlat moltes vegades de fum,
si permeteu,
damunt de la taula. Entenc, perdó, abans de donar-li la paraula a la Pilar, que el tema de la credibilitat ja us comença a costar a la resta de partits?
Per suposat. Però després una altra cosa que no ha sortit ara i ho venim denunciant, jo crec que tots els grups. Nosaltres ens assabentem de les coses després que la premsa. Al matí va convocant una roda de premsa i per la tarda no s'ho presenta.
A tota la ciutadania.
A tota la ciutadania.
I nosaltres tenim la sort i el privilegi que ens n'assabentem de tot el que es fa.
Quan dius nosaltres, Glòria, vols dir Vox?
No, tots. És que no ho hem dit, però ho denunciem molt sovint, això.
Que a les comissions se sabia que s'estava treballant aquest document i que el presentarien, sí. Però que nosaltres també esperàvem que en comissió se'ns pogués
parlar
en línies generals.
Lo normal.
Per això anem a les comissions, també.
Són comissions informatives.
Una mica que, bueno, som la veu dels ciutadans, nosaltres no som...
Potser és per controlar les filtracions, escolta, no ho sé. Pilar. No, aviam. No, t'ho dic perquè, clar, si us presenten un pla així, igual algun partit se'l vol fer seu, no? Bueno, no ho sé.
Exacte.
Pilar, vos.
Jo he de dir que...
Pla, que està tot rovellat. Perdó.
Jo he de dir que el projecte que es va presentar ahir s'ha fet amb consens amb els veïns més que amb els partits, és cert. S'ha fet més escoltant la ciutadania i en processos participatius que no pas escoltant a l'oposició, perquè com també veieu, a vegades no és del tot propositiva, sinó... El presentar un... Jo us he deixat parlar, si ara us demano que em deixeu acabar.
En cap sentit.
Sí, tenen sentit, tenen molt sentit. I treballem en transversalitat i treballem pas a pas, i s'ha començat, crec que amb una de les coses que ja són una realitat, que han sigut molt complicades al llarg d'aquests anys i que han sigut les culpables de que no s'hagi pogut construir habitatge al centre històric i que Fèlix Larrosa ho ha posat al damunt de la taula, s'ha arromangat, ha rejuntat i reteixit aquests solars que estaven allí de no sé quants propietaris i per primera vegada en molt temps es començarà a construir el centre històric, que és la primera baula, i això ja és una realitat, és la primera baula perquè el centre històric canviï. Tots els projectes que es van presentar ahir tenen una calendarització i s'està treballant en paral·lel amb altres administracions perquè ens ajudin a fer aquesta Lleida que volem i que jo crec que hauríem de voler tots i totes. El cor de la ciutat, que és el centre històric, és evident que necessita un revulsiu i jo crec que no podíem fer més que alegrar-nos ahir al ja imaginar i al projectar com ha de ser aquest centre històric. Vam convidar a veïns i veïnes del barri, de les associacions que hi estan, gent que està treballant al barri per fer-lo millor, i va marxar tothom ja visualitzant com ha de ser aquest barri i ja començant a treballar amb aquesta idea.
El següent que gestiona...
Llavors sí que és cert... Sí que és cert que la calendarització l'hem de tenir clara perquè va a set anys vista i hem de tenir clar que això no passa d'un dia per l'altre, però que un dia es comença. I podria ser molt probable que el 27 hi hagi... Potser hi ha un canvi i no ho veiem nosaltres, els que estem a govern ara, però jo crec que és aquesta generalitat de dir, sabem que aquest és el camí i sabem que això tirarà endavant i, per tant, anem a totes.
Jo crec que estem a minut i mig, us dono 10 segons per cap.
No veurem res.
Bueno, jo crec que part de la generositat passa per reconèixer que la resta de grups representem a la ciutadania igual que vosaltres i que està molt bé que es facin processos participatius, però també estem en un sistema que nosaltres representem a veïns i veïnes de Lleida, i per tant aquesta idea de no, amb els partits no cal parlar, parlem directament a la ciutadania, me sembla d'un populisme i d'un insult a la resta de grups bastant intolerable, diguem.
I després una altra cosa, em sembla que si el 27 no repetim, això no veurà la llum, que no se dedicaran el que guanyi les eleccions a cuidar i a transformar el centre històric. Vull dir, això no es pot dir.
Clar, però
hi ha coses que no es poden dir perquè és un insult a tots els ciutadans. No a un grup en concret, a tots.
Però al final, cadascú té el seu model. Repeteixo, això ens pot agradar més o menys a cada un, però és que és la gran qüestió i el gran què, d'on sortiran aquests diners. És que el projecte està genial. Jo el vaig llegir i vaig dir, uau, ojalà, però d'on sortirà aquesta finançació? no ho sap ningú.
Bueno, el problema és dels diners, sempre. Bueno, escolta, i per això en parlem. És que a vegades la gent em diu, però per què parleu tant de diners i d'impostos? Doncs perquè se n'ha de parlar, perquè és que al final està al centre de tot. Eh?
El proper dia parlarem de serveis, va, que...
Vinga.
Que, ja passen, que passen coses xules a la serve, a Lleida i hi ha molt bons
Pilar, serveis. Pilar, Roger, Sandra, David, Glòria i Laura, com sempre, un plaer. Gràcies per venir, que tingueu bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez, arribem a la una. Ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Com sempre, hi tornem demà des de Lleida a les 12:20. Que acabis de passar bon dimarts.